Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 7 d'agost, una jornada que encetam explicant-vos que s'ha produït un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera. Ahir també es varen interceptar altres dues barques al sud de Formentera amb 37 persones en total i poc abans, a les 9 i mitja del vespre, es va localitzar una persona tota sola a Sant Francesc a Formentera. Amb aquestes, i des que ha començat l'any, prop de 4.100 persones han arribat a les costes de les Balears de manera irregular. Tot d'una, n'ampliem aquesta informació en una jornada, en un dia en què continuen pendents de la crisi migratòria de Ceuta. El rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data. Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una reunió al Palau de Mar i Ventapalma.
La darrera vegada que un monarca espanyol va anar a les ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar anys de desavinences amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
Ceuta necessita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
El president de Ceuta ha confessat que a la trobada amb Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada.
La responsable de l'executiu defensa la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant aquesta situació.
La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
I Joan Jaume serà el nou director general de Costes i Litoral. L'exbatlle de Llumajor substituirà en el càrrec a Maria Joaquina Ferrer.
Està previst que el Consell de Govern formalitzi avui la destitució de la fins ara directora general, això quan fa manco d'un any que ocupa el càrrec. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. També Ferrer va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
I la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat finalment desconvocada.
Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per a pujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes.
I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma.
Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
Les farmàcies de les Balears han esgotat gairebé tot l'estoc d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de dia 12.
El Col·legi de Farmacèutics assegura que moltes persones han acudit a les apotequeries per adquirir aquests productes amb garanties de qualitat.
Precisament a les 8 i mitja del matí parlarem sobre l'eclipsi amb l'enginyer responsable i fundador d'Open Cosmos, amb Rafael Jordà. Però abans d'anar als esports, destacam que el Mallorca jugarà demà el darrer amistós de pretemporada quan resten 8 dies per l'inici de Lliga. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El Mallorca disputa demà contra l'Ederberg el darrer amistós de pretemporada amb l'objectiu d'arribar en confiança a l'estrena de Lliga davant el Valladolid, un duel que el podreu seguir aquí, en directe, a la sintonia d'IV3 Ràdio. I l'altra notícia destacada en clau mallorquinista és que Jan Virgili és a Bèlgica per tancar el seu fitxatge pel Bruges, que pagarà la clàusula de rescisió en una operació que deixarà més de 7 milions d'euros a les arques del Mallorca. La selecció espanyola femenina de bàsquet inicia la preparació per al Mundial de Berlí amb triple representació balear, Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso. I Gemma Trià i Delfi Brea cerquen avui l'accés a les semifinals del Premier Padel de Londres davant Marta Ortega i Sofia Araujo després de superar els vuitens de final.
I tancant la portada amb el temps, avui tornen els avisos de calor. S'activaran a partir de les 12 del migdia a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Ja venim d'una matinada marcada per un lleuger augment de la temperatura mínima entre 1 i 2 graus a diverses estacions. A la mínima més baixa són Torrella, de 18 graus, mentre que la més alta ha quedat en torn dels 28 en el cas de Capdepera. La màxima avui recupera l'avís groc a l'interior de Mallorca amb valors que es mouran entre els 34 i 37 graus. A les Pitius s'enfilaran fins als 35 o al voltant d'aquests, mentre que a Menorca quedaran una miqueta més frenades per davall d'aquest valor. Això sí, cap al cap de setmana es preveu que la temperatura torni a pujar progressivament. Avui, novament marcada la jornada pel domini del sol, algunes restes de núvols baixos i la possibilitat de que cresquin alguns núvols d'evolució que podrien venir acompanyats puntualment de precipitació. Avui, però, s'espera que aquestes siguin més dèbils. Vent fluix, bastant variable i situació marítima marcada pels redols de Maró cap al sector de Menorca. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Ciutadella, 24 a Llucmajor, 26 també a Palma i 21 a Sant Joan de Labritja.
I són ara les 8:05 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Olivia Navarro i Lluís Hernández. Continua.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergències varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
Un ampli dispositiu del Servei de Salvament Marítim i Guàrdia Civil va poder rescatar el passatge. Així mateix, ahir també es varen interceptar altres dues barques al sud de Formentera amb 37 persones en total, també provenients del Magreb. A més, poc abans de les 9:30 del vespre va interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc a Formentera, però es desconeix les circumstàncies de la seva arribada. En total, durant tot el dia d'ahir, els serveis d'emergència varen localitzar 7 embarcacions a l'arxipèlag amb més de 100 ocupants en total, la meitat rescatades a l'aigua i la resta ja a terra o a la costa.
I hem conegut aquestes noves arribades de barques a les Balears en un dia en què continuen pendents encara de la situació a Ceuta. Felip Sisa s'ha compromès a visitar la ciutat tan bon punt sigui possible. És la promesa que ha arrencat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una trobada amb el monarca al Palau de Marivent de Palma.
El rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rey cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
Un viatge oficial delicat, ja que la darrera vegada que un monarca espanyol va visitar les ciutats autònomes va ser Joan Carles I. El 2007 va generar diversos anys de desencontres amb el Marroc.
El president de la ciutat autònoma va sortir reconfortat de la reunió, que va ser la primera del monarca al Palau Palmasà amb un president autonòmic que no fos balear. La situació a la ciutat, però, és lluny encara de recuperar la normalitat i demana ajuda i solidaritat i també que es blindi la frontera amb el Marroc.
La población se siente amenazada y vulnerable. Amenazada porque la pregunta que muchos ceutíes se hacen es si volverá a ocurrir. Y vulnerable porque se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera pues es vulnerable. Nuestra frontera está en manos de un país tercero que además no reconoce la soberanía de Ceuta.
El principal problema que pateix ara la ciutat es dona servei als milers de persones que encara queden als carrers de Ceuta, entre 3.000 i 6.000 adults, la majoria de països subsaharians, que han demanat asil polític, i també centenars de menors tots sols, que no poden ser retornats als seus països si no es localitza la seva família i que queden sota la custòdia d'uns serveis socials ara totalment desbordats.
El president ceutí manté que la solidaritat de la resta de territori és essencial per surar la situació. Ara bé, la crisi és de tal envergadura que apel·la a l'acció de l'Estat. De fet, ha confessat que la trobada de cortesia amb la presidenta Marga Proens no li ha demanat, ni ho farà, que les Balears es faci càrrec d'aquests al·lots que entraren a Ceuta la setmana passada.
Nosotros, evidentemente, no se nos ocurriría. Yo creo decir que yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
I és que Vives, més enllà d'aquesta crisi extraordinària, veu moltes similituds entre Ceuta i les Balears, una visió que també comparteix Marga Proens.
Hem compartit, evidentment, aquest abandonament que tenim totes les comunitats autònomes que formam la frontera sud d'Espanya i d'Europa. hem estat parlant, hem estat compartint impressions, evidentment, en menor mesura a les Illes Balears, però també una pressió migratòria i un rècord d'arribada d'immigració irregular mai vistos a la història de les nostres illes que estem vivint aquest estiu.
Les Balears atenen prop ara mateix de 900 menors migrants no acompanyats amb una pressió proporcionalment superior en el cas de les dues illes Pitiüses. De fet, a Formentera, l'acollida s'ha duplicat en un any i ara mateix té 195 sota la seva custòdia, el que suposa més d'un 1,5 de la seva població censada.
I precisament l'acolliment de menors arribats a Ceuta és ara per ara el centre del debat polític, tot i les reticències inicials. El Partit Popular accepta el repartiment de menors, tot i que el seu socis de Vox s'hi oposen de manera taxativa.
El coordinador general del PP, Elias Bendodo, diu que el compliment de la llei ha estat dins dels seus pactes ultras en les comunitats.
Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre cumple la ley, y en esta ocasión también.
Sobre la posició del PP i de Vox envers la crisi migratòria de Ceuta, n'ha parlat la ministra d'Infància, Cira Rego. En una entrevista a la cadena SER, ha lamentat que els partits de dretes, diu, facin servir les persones més vulnerables per fer política.
A mí no se me ocurre ningún escenario en el que no vayan a cumplir con la ley. La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox o de mantener inquebrantablemente su alianza con el partido ultra.
Per cert, Carrego serà avui a Ceuta per treballar en l'acollida dels menors migrants, que són de vers 1.300, segons les darreres estimacions. També el president Pedro Sánchez té previst avui una reunió telemàtica sobre la situació a la ciutat autònoma amb alguns dels seus ministres.
La ciutat, mentrestant, continua blindada amb l'exèrcit i centenars d'agents dels cossos i les forces de seguretat, mentre la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria que s'ha difós a través de les xarxes socials per a una possible entrada massiva de migrants a Ceuta de ves dia 15 d'agost. Les agències Europol i Frontex s'han posat en guàrdia per aquesta nova convocatòria. Segons ha informat el portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, l'Oficina Europea de Policia i l'Agència de Fronteres i de Costes s'afegeixen a la Guàrdia Civil, a la Policia Espanyola i al CNI, que des de fa dies ja estan monitorant la situació. Concretament circulen crides en grups de Facebook, de WhatsApp i d'Instagram. I avui s'espera que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, de Maria Joaquina Ferrer. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
Sobretot per la polèmica arran de la reducció d'autoritzacions de gandules i parasols que va causar un fort enfrontament amb el Consell Insular i el sector empresarial. L'abril passat, l'encara directora general va ocupar els titulars després de denunciar que un empresari havia intentat subornar-la, deixant-li 20.000 euros en una caixa de bombons. Ferrer va ocupar el càrrec fa manco d'un any dins la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua. En aquest cas, va substituir Carlos Cimarro. Ara, Joan Jaume, ets batlle de Llucmajor, la substituirà ella i serà el nou director general de Costes i Litoral.
I avui està previst que es faci aquest canvi en el Consell de Govern. 8 i 13 minuts.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
I continuem ara destacant unes xifres importants. Les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el mes de juliol va tancar en 4.500 residents més que el mes d'abril i ja superen, Caterina, el 1.060.000 ciutadans.
Sí, de fet, parlam d'un increment que es concentra especialment i sobretot entre els joves migrants d'entre 20 i 40 anys. És un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra, de feina que hi ha aquí a les Balears, segons doncs, les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentant, està estancada en aquests moments. Més aviat, tot el contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
Més per Mallorca ha presentat també una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa diu que manco vols també implicaria menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió damunt dels veïnats, des Pla de Sant Jordi, els veïnats del Coll d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
I just coincidint amb la temporada turística, hi havia prevista una vaga de neteja a Formentera, però finalment s'ha desconvocat. Els treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord d'increment salarial del 2,5%. Gemma Huasc.
Després de 3 hores de negociació, el TAMIP, els treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord per apujar el salari un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes, segons han destacat des del sindicat UGT. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5% i es pagarà retroactivament des de gener d'enguany. A més, l'empresa s'ha compromès a negociar també el descans dels treballadors el 2027. Escoltant primer el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i després José Ramón Mateos, que és membre de l'executiva d'UGT de Serveis Públics de les Illes Balears.
Han arribat a un acord i, per tant, felicitar l'esforç d'una banda i l'altra, perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú, i tots dos, crec que a tothom ens surt beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera, que no patirà una vaga.
L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, o sigui, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim conveni, que estarà vigent durant 4 anys.
I presó provisional per a un home investigat per violar la neta, menor d'edat, de la seva exparella a Palma. Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detengut.
Va ser diumenge passat quan el 091 va rebre una telefonada alertant d'una suposada agressió sexual a una nina de 12 anys en un domicili de la ciutat. Va ser aleshores quan patrulles de la Policia Nacional es van desplaçar fins al lloc i prengueren declaració. Els familiars de la víctima van confirmar finalment que el presumpte agressor de 55 anys residia precisament a l'habitatge familiar. La padrina va confirmar que va trobar l'home despullat en companyia de la neta dins la mateixa habitació. Després de la detenció, el mateix investigat va confessar que feia temps que sotmetia la menor, primer a tocaments, després a violacions. A més, l'havia amenaçat de matar els seus pares si contava els fets. Els agents de la unitat d'atenció a la família i de la dona s'han fet càrrec del cas.
I el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones, Astúries i a Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Les Balears també s'han unit als minuts de silenci convocats arreu de l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència masclista. La concentració va tenir lloc ahir coincidint amb la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta divendres passat a Santander.
S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta aquest assassinat, trasllada el condol a la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
La delegació del govern contra la violència de gènere també ha confirmat que estan investigant com un altre presumpte assassinat masclista la mort d'una dona a Màlaga el passat 21 de juliol. Es va detenir un home que va confessar el crim a diari en un principi, però es va descartar que fos un assassinat masclista, però a mesura que ha anat avançant aquesta investigació s'ha constatat que tots dos sí que varen ser parella en el passat.
I les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes tenen la segona major taxa de casos de tot l'estat per dones residents. Són 677 per cada 100.000, segons dades del Ministeri de l'Interior.
Per això, la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament, també de protecció, per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, que són els assassinats.
Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent. Però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
I el lobby de dones demana fer reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Ens ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis. I tu dius, bueno, o sigui, que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ex-company és el fan número 1, la vida de les dones que té al redador, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva, però que té molt de marge de maniobra, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructural. Vuit i 21 minuts, un tribunal polonès ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair que sortia de Palma.
També haurà de pagar altres 500 en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia la ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren aquesta resolució que, diuen, reforça la seva política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
I prop d'un centenar de manifestants s'han concentrat per segona vegada consecutiva a la plaça de Toros a Palma, en contra de la tauromàquia, ha estat coincidint amb una nova correguda al Coliseu Balear.
Convocat per 5 associacions animalistes, han escenificat el que qualifiquen de crueltat animal amb una performance.
I un cotxe particular s'ha incendiat dijous cap vespre a la urbanització de cases de Coves Noves, es Mercadal, després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que encara s'investiguen.
El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli i immediatament s'ha calat foc. Hi han intervengut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un de comandament. A més, un helicòpter de l'Ibenat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita en la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes, però presenten ferides lleus. Juanjo Franc és el cap del Servei de Bombers de Menorca.
S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat treure el de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Ibenat per protecció preventiva en cas de, perquè està dins la zona forestal propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'ha activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible conat incendi.
I destacam ara altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. La Junta de Galícia ha activat el protocol de vigilància epidemiològica per antivirus després que s'hagi detectat un cas positiu.
És un turista franco-argentí asimptomàtic i que ha quedat en aïllament a casa seva. En un missatge a la xarxa social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que el cas s'ha detectat arran d'unes proves que l'home es va fer a França per un quadre respiratori lleu.
També a Galícia, una persona morta avui vespre en un incendi d'un habitatge abandonat a la localitat de Foz, a Lugo.
El foc s'ha declarat a la les 10 de la nit i s'ha donat per extingit una hora després, a les 11. Una vegada han apagat les flames, han revisat l'interior de l'immoble i han localitzat aquest cos sense vida de dins.
I de la crònica internacional, 7 morts, entre d'ells 3 estudiants, a un tiroteig a un institut de Tailàndia.
Entre les persones mortes hi ha el presumpte autor de l'atac. Altres 15 persones han resultat ferides, dues d'elles en estat crític. Les autoritats són ara a la zona, a la recerca de més afectats. També s'investiguen les circumstàncies del succeït, que s'ha produït en una escola de secundària ubicada al nord de Bangkok.
I Abelardo de la Espirella assumeix avui la presidència de Colòmbia. El polític d'ultradreta ocuparà el càrrec fins l'any 2030 en substitució de Gustavo Petro.
El seu primer discurs serà davant un batalló militar a Cali i no davant el Congrés, com s'havia fet tradicionalment fins ara. En paral·lel, l'excandidat presidencial d'Esquerres, Ivan Cepeda, encapçalarà una manifestació per mostrar el rebuig a la investidura de la Espirella. No reconeix el seu triomf.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 8 i 25 minuts. Moment ara per la informació esportiva, que ens atam avui parlant del Mallorca, que demà jugarà el darrer amistós de pretemporada quan resten 8 dies per a l'inici de Lliga. Joan Gabriel Bouçà, bon dia.
Molt bon dia, Albert Maïs, que ahir cap vespre es van entrenar després de guanyar dimecres al Ciutat de Palma al Paris Saint-Germain. Continuaran avui preparant el partit contra l'Herenberg de la Bundesliga alemanya, el que serà el darrer partit abans de l'estrena a la segona divisió dissabte, dia 15, contra el Valladolid a Son Moix. El Barbaix cercarà tornar a guanyar i arribar en confiança a l'inici de Lliga. El partit de demà el podreu seguir en directe aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio a partir de les 8 i mitja del vespre. I l'altra notícia destacada en clau mallorquinista és que Jan Virgili ja és a Bèlgica per convertir-se en nou jugador del club Bruges. L'extrem mallorquinista signarà un contracte que el vincularà amb el conjunt belga fins al juny del 2030. El Bruges abonarà la clàusula de rescisió fixada amb 12 milions d'euros. D'aquesta quantitat, el Mallorca n'ingressarà aproximadament 7,2 milions, mentre que el Barça percebrà el 40% restant, tal com s'havia reservat en una operació anterior. I més coses. A la primera divisió, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Jan Diomandé, procedent del Leipzig, en una operació de 125 milions d'euros més variables, i també ha anunciat la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032. I el bàsquet Menorca ha quedat sense el seu principal patrocinador, la Fundació Aestia, però això no altera els plans del club menorquí, que mantindrà el mateix pressupost i afronta la nova temporada amb tranquil·litat. El president de l'entitat reconeix que la renúncia ha estat de darrera hora, però recorda que el pilar fonamental del projecte continuen sent els socis. L'equip competirà temporalment com a bàsquet Menorca, mentrestant cerca un nou patrocinador i accelera les gestions per tancar les darreres peces de la plantilla. Sentim el president Oriol Segura.
Ja hem tingut interès per altres empreses, inclús els patrocinadors que ja ho són, doncs ens ajuden augmentant la seva ajuda. Vull dir que a nivell econòmic el club seguirà exactament igual que fins ara, si no millor. La contractació està complicadíssima, el nivell de la categoria és altíssim, i llavors tenim el pressupost que tenim i llavors estem en negociacions.
I també en bàsquet ja està en marxa la selecció espanyola amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso. L'equip de Miguel Méndez posa el rumb cap al Mundial de Berlín del pròxim mes de setembre. Abans de la cita oficial, les espanyoles disputaran 6 amistosos de preparació. El primer serà dia 15 d'agost a Ludwigsburg contra la selecció alemanya. Sentim Alba Torrens.
Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir a lo más alto. Creo que esa es la clave. Quitarnos un poco expectativas, quitarnos un poco de esperar qué pasará y centrarnos en hoy, centrarnos en mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras y en buscar nuestra mejor versión. Hoy para nosotras eso es una alegría y te diría que más que presión es una motivación, una inspiración.
I l'esportista mallorquí Bernat Xamena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anamart. Xamena afrontarà de 7 Ironmans en 17 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. L'escoltam.
És que neix simplement de ser ràbia i de ser impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí que ha de ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare. Jo som pare, i va néixer d'això, simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
I en ciclisme, Enric Mas va acabar cinquè a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos i Mavi Garcia va ser 17a a la sisena etapa del Tour de França a 28 segons de la guanyadora. La mallorquina és 18a a la classificació general. I en pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea jugaran els quarts de final del Premier Padel de Londres després de guanyar la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias en tres sets. Les rivals per aconseguir la semifinal són Marta Ortega i Sofia Araujo. El partit es jugarà no abans de les 3:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest divendres. Nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
També es varen interceptar dues barques més al sud de Formentera amb 37 ocupants en total, i poc abans de les 9:30 del vespre es va localitzar una persona tota sola a Sant Francesc.
I el rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data.
Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, en una reunió al Palau de Marivent. També ha demanat al monarca blindar la frontera amb el Marroc.
Ceuta necesita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
El president de Ceuta ha confessat que a la trobada de cortesia Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada.
La responsable de l'executiu defensa la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant aquesta situació.
La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i pels ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
I el Consell de Govern formalitzarà avui la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer.
El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera i la substituiran al càrrec l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume.
Precisament parlant de Formentera, la vaga de neteja i recollida de fens prevista per aquest mes ha quedat desconvocada.
Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5%. És José Ramón Mateos, del sindicat UGT.
Fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans dels treballadors, que això no ho teníem massa ben.
I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella Palma.
Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
8:32, fem una pausa, després vos parlem de l'eclipsi.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. I IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Abans, però, de parlar de l'eclipsi de dimecres, dia 12, també vos volem destacar una inversió que ha fet la Conselleria d'Educació, que es du 2,2 milions d'euros en la redacció del futur districte de les Arts de Palma, que s'haurà de licitar a finals de l'any que ve. Es tracta d'un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i que comptarà amb tres edificis: el Conservatori Superior de Música, l'Escola d'Art Dramàtic i l'Escola Superior de Disseny de les Balears. Aquestes tres noves construccions, Cristina, s'uniran al Conservatori Original, el qual partirà també algun canvi.
El districte de les Arts neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyament artístic superiors, però també vol ser un espai obert a la ciutadania que unirà les barriades de l'Eixample i Amanecer. Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i els primers pisos estaran units a través de passarel·les. L'arquitecte Jaume Coll explica que vol ser el Born que va descriure Santiago Rusiñol a Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig.
La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte. No? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no? I plaça perquè els estudiants sortiran, no? Sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
Dèiem que està previst que a finals del 2027 es puguin licitar les obres. El conseller d'Educació i Universitats és Antoni Vera.
L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar al finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
Els arquitectes responsables del projecte són dels despatxos Coll Leclerc i Barceló Alençó, que han guanyat el concurs d'idees amb una unió temporal d'empreses.
I el govern també destinarà 1,3 milions d'euros al programa Patis Oberts durant tot el curs escolar perquè es pugui estendre a partir dels curs que ve. Els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes en l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i d'oferir als infants espais segurs de joc i de convivència. L'anunci l'ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, durant una visita al CEIP Jafuda Cresques de Palma.
Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
La iniciativa es va impulsar fa 2 anys i funciona actualment durant les vacances escolars. 8:37, vos parlem ara sí de l'eclipsi. I és que les farmàcies de les Illes tenen pràcticament esgotat l'estoc d'ulleres homologades. Per veure-lo, en total, el distribuïdor farmacèutic majoritari n'ha repartit més de 75.000 a les farmàcies de l'arxipèlag. El Col·legi de Farmacèutics diu que moltes persones han acudit, Olivia, a les apotequeries per adquirir aquest producte amb garanties de qualitat.
Sí, el president del Col·legi, Vicenç Terrades, explica que les farmàcies i les òptiques han col·laborat amb una campanya de salut pública perquè els ciutadans utilitzin les ulleres homologades de manera segura.
de veritat que ha estat un èxit, la gent ha acudit per tenir ulleres de qualitat i poder-ho veure de forma segura. I, de fet, han fet infografies en el Consejo General de Farmacèutics, en Salut Pública, han fet vídeos que també estan penjats de com s'han d'utilitzar les ulleres.
Precisament per saber si encara queden algunes unitats d'ulleres homologades, connectam amb una farmàcia de Palma. Allà hi ha Lluís Hernández. Bon dia, Lluís.
Bon dia, i de just ens trobam al principi del camí Salard, entre els barris palmassans de Rafal Vell i Es Viver, a l'apotecaria que du el nom de la seva propietària, Maria Ferret, que és també la vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears i que tenim aquí al costat nostre. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Bé, compte enrere per l'eclipsi del pròxim dimecres i el vostre gremi celebra aquestes bones vendes de les ulleres homologades per veure aquest fenomen astronòmic que pràcticament s'han esgotat. A part d'aquesta bona xifra, és una notícia positiva perquè vol dir que són molts els ciutadans que estan conscienciats en la seva salut.
Sí, és vera que en el començament no teníem moltes ventes, però que darrerament s'han disparat i sobretot en aquests darrers dies, perquè el darrer expositor mos ha durat menys de 24 hores i actualment estan esgotades a la cooperativa.
A més, quins serien els principals indicadors que les ulleres que podem obtenir no són les adequades?
Bueno, és molt important que la gent compri les ulleres a puestos que són, els que són autoritzats, principalment farmàcies, òptiques i distribuïdors autoritzats per aquesta venda. I és molt important que compleixin la norma ISO, que duien el certificat CE, que estigui també el fabricant autoritzat i la data de fabricació. No vol dir que perquè siguin oscures són segures.
O sigui que, per exemple, per un consumidor s'hauria de fer alguna comprovació prèvia de perquè sàpiga que aquestes ulleres són homologables?
Bueno, en primer lloc, que les hagi comprat, que hagi comprovat tot el que he dit anteriorment, que estiguin en bon estat, és a dir, que no tinguin cruis, que no tinguin bombolles ni tinguin forats. És molt important que les ulleres estiguin en bon estat abans d'emplear-les.
I perquè la gent se faci una idea de quin material estan fetes les ulleres homologables perquè puguin protegir els nostres ulls, de quin material serien aquest material que està sobretot a la part de les lents, no?
Bueno, les lentes d'aquestes ulleres estan fetes d'un polímer que el que fa és protegir els ulls de les radiacions i també estan recobertes d'una placa metal·litzada perquè és molt important la bona protecció perquè els danys que poden causar les radiacions són irreversibles, sobretot a la part de la còrnia i la retina.
A la seva farmàcia heu constatat una mitjana d'edat concreta que ha adquirit més ulleres homologades o la venda ha estat de manera més transversal?
Bueno, no, jo crec que més la gent més adulta i sobretot més per han fet compres bastant massives, és a dir, poca gent ha comprat una o dues, saps? S'enduen engrapades de 8, de 10, jo crec que és per tota la família. No te podria dir exactament quina franja d'edat ha estat la major consumidora.
Gràcies, Maria.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I acabeu d'escoltar les paraules de la farmacèutica i vicepresidenta del Col·legi d'aquests professionals qui assegura molt positiva aquestes bones xifres d'aquestes ulleres homologables, ja que significa aquesta conscienciació elevada per veure l'eclipsi del pròxim 12 d'agost amb responsabilitat.
Gràcies, Lluís, i encara continuem parlant d'aquest eclipsi. Just 5 dies abans d'aquest esdeveniment, un dels esdeveniments de l'any, volem conversar amb l'enginyer responsable i fundador d'Open Cosmos, una startup especial de segell balear dedicada a dissenyar, fabricar i operar satèl·lits per observar la Terra. Tenim els estudis de Divetres Ràdio, Rafael Jordà, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Començant, si li sembla, però, per aquest eclipsi, per l'actualitat, esteu organitzant vosaltres també un punt d'observació? Teniu més detalls d'on estarà ubicat per aquest dia?
Sí, és un esdeveniment únic i espectacular, no?, que viurem aquí a les Illes. I sí, des d'Open Cosmos hem organitzat un petit trobada de gent propera a nosaltres per poder disfrutar en directe.
Per què ens fascina tant aquest fenomen? Quina observació se'n podrà fer des d'aquí, des de les Balears?
L'observació és magnífica. És a dir, ja s'ha mencionat moltes vegades que el posicionament de les Illes Balears per poder l'agora és el millor del món. Llavors l'hem de disfrutar, se farà de nit en ple dia. Podrem veure Salo aquest entorn a la lluna, veure gent passar a la part de les flamarades solars, així que serà espectacular.
I que és el que ha de tenir en compte la gent a l'hora de contemplar aquest fenomen, de contemplar l'eclipsi, de poder-lo observar tal com toca?
Com sempre, fer-ho amb la màxima seguretat. Ara sentia que xerraven de les proteccions que s'han de posar sobre els ulls. Això és el més important, la salut de tothom. I després fer-ho amb goig i disfrutant de la màgia de la naturalesa i la ciència que ho envolta.
Senyor Jordà, però en aquesta entrevista, a banda de l'eclipsi, també volíem parlar del primer satèl·lit que les Balears ja tenen en òrbita, el Posidoni. Quin balanç en feu dels primers mesos de funcionament?
Extremadament positiu. Vàrem contactar satèl·lit durant les primeres hores després del llançament. A partir d'aquí vàrem començar tot el comissionament de les càmeres i poques hores després rebríem les primeres imatges. Ara s'estan calibrant tots els sistemes de mesura del satèl·lit, però estem rebent unes dades molt, molt prometedores per tal de poder veure tot el territori balear.
Hi ha qualque cosa que ja es pugui dir d'aquestes dades que esteu rebent?
Sí, el satèl·lit té dades multiespectrals i hiperespectrals, amb la qual podem veure tot l'ample de banda de l'espectre visible i no visible, i a partir d'aquí podem fer mesures pues, per catalogar diferents coses. Els índexs d'estrès hídrics que hi haurà en certes zones, riscos d'incendis, modificacions que hi ha a nivell de costes, i bàsicament veure com l'arxipèlag va evolucionant dia a dia, no? I poder prendre mesures per protegir aquesta meravella natural que tenim a les nostres illes.
Parlava d'un d'aquests usos, el seguiment dels incendis forestals, la detecció d'incendis i d'altres fenòmens adversos. Fins a quin punt pot contribuir a una resposta més ràpida davant d'emergències?
Sí, amb un satèl·lit tot sol no tens les imatges amb la regularitat i sobretot la agilitat de minuts que serien necessàries per poder fer tasques d'extinció en temps real, però sí que pots fer prevenció i sí que pots fer una part d'avaluació de diguéssim, quin ha estat l'impacte després de l'incendi. A Open Cosmos estem llançant la constel·lació Open Constellation, on s'hi emmarca aquest satèl·lit Poseidònia, però n'hi ha molt més, d'altres països i empreses, i a la vegada també una constel·lació de telecomunicacions que se diu Connected Cosmos, i amb aquests dos sistemes, el sistema de telecomunicacions i el sistema d'observació de la Terra, d'aquí uns anys sí que podrem tenir totes aquestes dades i aquesta informació sobre els incendis, danes i moltes altres catàstrofes naturals en temps real. Llavors esperam que aquesta informació en temps real sí que sigui útil perquè els sistemes d'extinció d'incendis i els sistemes de reacció ràpida a catàstrofes naturals puguin utilitzar aquestes dades dins de lo que seria l'operatiu funcional d'aquestes tasques.
Però es tornarà uns anys, no?, tenir tota aquesta informació.
Sí, ara mateix tenim 16 satèl·lits llançats, n'estem fabricant 48 d'observació de la Terra. Això ja ens donaria una revisita d'hores a qualsevol lloc del món, perquè els satèl·lits van entorn a la Terra, fan una volta a la Terra cada hora i mitja, aproximadament. I després, amb aquesta xarxa de telecomunicacions, de la qual hem llançat els dos primers satèl·lits i enguany en farem prop d'una setantena, podrem connectar la resta de satèl·lits directament en punts de comunicació a Terra perquè aquesta informació arribi en temps real. Aquesta segona constel·lació la tenim prevista de ser llançada cap a 2028.
Open Cosmos s'ha convertit en una empresa de referència en el sector espacial europeu. Quin paper penseu que tindran els satèl·lits petits en els grans reptes dels pròxims anys, com ara el canvi climàtic o la gestió dels recursos naturals? Ja ens contestava una miqueta en aquesta pregunta, en anteriors respostes.
Absolutament clau i estratègica. Europa necessita aquesta infraestructura més que mai. Estem veient com des dels Estats Units projectes com els de SpaceX i els de Xina amb les grans constel·lacions estan apostant fortíssim amb inversions bilionàries i des d'Open Cosmos estem ara desplegant el que és aquesta infraestructura a nivell europeu. A més, ho estem fent de forma paneuropea. Estem entregant infraestructura per Gràcia, per Portugal, per Regne Unit, per Espanya, i estic molt content que des d'aquí, des de les nostres illes, també ho portem un granet d'arena amb aquest satèl·lit finançat amb fons europeus i cofinançat també amb un millor per part d'Open Cosmos.
Quin és el pròxim projecte, el pròxim gran repte per Open Cosmos?
Ara hem incrementat la nostra capacitat productiva una brutalitat. Perquè vos fegeu una idea, tenim 4 fàbriques arreu d'Europa, en producció a les fàbriques 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, per tal de llançar tots aquests satèl·lits que mencionava abans. Una altra cosa que estem fent és la nostra expansió internacional. Hem obert també seus a Japó, Orient Mitjà, hem comprat una empresa argentina, amb la qual la presència que tenim a Open Cosmos ja s'està internacionalitzant. I hem passat, en qüestió dels últims 6 mesos, de ser 200, 250 persones a ser més de 400. Així que estem en un moment de creixement molt important.
I bé, avui, aprofitant aquesta cita històrica que hi haurà la setmana que ve, dia 12, dimecres, l'Eclipsi Solar, han volgut conversar amb el responsable fundador d'Open Cosmos, que és una startup especial de segell, vale, sobre tota la tasca que fan, el que han fet, i també sobre els plans de futur. Rafael Jordà, gràcies per haver estat amb nosaltres, haver-nos acompanyat als estudis d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:49 minuts. Ara vos parlam d'una iniciativa que s'ha posat en marxa a Manacor en relació a la lactància materna. Mamà, mamà, mamà. Por tantas mamà, mamà. És que Manacor obri la porta de comerços, de restaurants i de bars a la lactància materna. A partir d'ara, molts d'aquests establiments, també l'Ajuntament, llueixen un adhesiu ben cridaner, un distintiu que diu: aquí pots entrar a seure i donar pit al teu nadó. En la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos acostem que Manacor és el primer municipi de Mallorca que fa el pas endavant per facilitar a les mares a llatar dins els espais públics, a resguard de la gentada dels carrers i de les places. Caterina Bany ha estat amb les protagonistes.
S'ha fet amb una acollida massiva la campanya Qui donam suport a la lactància materna, impulsada per l'Associació Balear d'Alletament Matern, parteix d'una realitat ben quotidiana. De fet, ben segur que moltes mares que ara mateix ens escolten l'entendran. Si hi ha una cosa que un infant no consulta mai, justament l'horari comercial, quan té fam, té fam. Tant li fa si són les 11 del matí, si sa mare és al mercat o si fa papers als jutjats. Rosa Maria Lledó, mare de 3 fills, encara dona pit al més petit, sap molt bé que et sortir de casa amb angoixa.
Els temps no se poden calcular, no? Això genera angoixa. Diu, a mi m'ha passat d'anar pel carrer i diu, venga, 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 que ara ja me comença a demanar. A bon matur no hi ha un banc, a lo millor un lloc, un bar que m'hi pugui aturar o està tancat, o no, poden passar moltíssimes coses, o no te fa ganes aturar-te a un bar.
Una iniciativa que vol contribuir sobretot a normalitzar la lactància materna als espais públics. Els establiments han de fer una cosa molt i molt senzilla: oferir una cadira, un espai més íntim, més tranquil i una actitud sempre amable. Carme Rosselló, membre d'ABAM.
A lo millor setembre, octubre, però és molt més fàcil donar-me maternit des carrer, però ara que tots passant molta calor veiem que a vegades és difícil, el carrer no és un lloc amable per la lactància, i per sort hi ha molt de comerços en els pobles, a Manacor en concret, que poden oferir un lloc amb aire condicionat. Una abraçada de mare
que et relaxa tot. Pot semblar una petita passa, però és un gran canvi de mentalitat per la d'hospitalitat, de convivència, també de respecte a la lactància com a acte absolutament natural, però encara massa sovint condicionat per barreres invisibles. De fet, hi ha mares que m'han explicat que se senten observades, fins i tot jutjades. Marta Siré, fisioterapeuta de Sol Pelvià, d'un dels establiments adherits justament en aquesta campanya Origen.
Nosaltres mateixes tenim cert reparo en què altres persones mos veguin, però això també és una bona iniciativa, el fet de tenir un puesto més o menys tancat, almenys no estàs en el carrer, on tu puguis augmentar i no te sentis observada o no sentis es que he de treure's més pit cada 2x3.
Una iniciativa que tanmateix cada dia va guanyant més suports, i fent una volta per la ciutat ja en poden veure molt i molt distintius. Els bars i restaurants tanmateix són els que ara mateix hi oposen més resistències. És Paula Assegurada, regidora de Comerç a l'Ajuntament de Manacor.
Que s'haurien d'adherir tots els bars. No ha de ser un problema, tant com altres necessitats que tenen les societats, de poder entrar lliurement en aquest espai i no haver de consumir per això.
I a partir d'ara, llarg recorregut, la campanya també oberta a Porto Cristo, esperen que s'estengui a tot Mallorca, també arreu de les Pitiuses. Menorca ja fa temps que va fer els deures. La lactància materna és la millor per la salut del nadó, també per la mare.
Són ara les 8:53 minuts. Arribam a les 9 amb la cultura. I encetem la cultura amb cinema amb la ressaca de l'Atlàntida, ara que Spider-Man, Brand New Day, està a punt de batre tots els rècords. Torna a ser divendres i és moment de fer una repassada a les novetats de la cartellera, que és més estiuenca que mai. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, diem que és més estiuenca perquè hi ha propostes que només poden trobar forat a l'estiu. Tot d'una ho veurem, però abans...
Mira quién ha venido, el último mono.
Mismo tren, mismo destino. Por casualidad no me estará siguiendo, ¿no?
Antes seguiría el carnicero en Milwaukee.
Abans, El último mono, una pel·lícula que diuen pot esdevenir una de les comèdies de l'estiu. La protagonitzen Juan Dávila i Susana Abaitua, una actriu en estat de gràcia en una història que aspira a clàssics com Quina fera de nena, de Katharine Hepburn o Cary Grant, i al darrere de la proposta els guionistes de l'escena i també la direcció de Joaquín Mazón, que recordarem de La vida padre. Diuen que és ideal per riure, per passar-ho bé i per oblidar-se de tots els problemes una estona. I tot això, és clar, a la fresca. I riure una estona, potser sense voler-ho, és el que ens pot passar amb A mar abierto. És una pel·lícula d'aquelles amb un guió tan increïble que només pot acabar com a títol de culte. Un avió comercial de Los Angeles a Xangai ha de fer un aterratge d'emergència i ho fa enmig d'unes aigües infestades de taurons. I venga, i per si tot plegat no fos prou surrealista, l'ha produïda un membre de The Kiss i, entre d'altres, la protagonitza Ben Kingsley. També naufraguen la patrulla canina, però ells van a parar a una illa on hi ha dinosaures i hauran de fer de tot per mirar de salvar-la en una aventura que de ben segur arreglarà més d'un capvespre a les famílies desesperades.
¿Dónde estabas?
En el museo, contigo.
Llevamos dos horas esperándote.
I si voleu anar al cinema, però per trencar-vos un poc el cap, El síndrome Rembrandt és la vostra. És un drama francès que explora les escletxes entre la raó, l'art i la consciència política i ho fa a través d'una parella d'enginyers nuclears. Diuen que és tan ambiciosa com imperfecta. Quedeu advertits. Tot això, Marion, mentre la resta de cartellera continua triomfant la darrera de Spider-Man, com dèiem, amb permís dels Minions, això sí, i també de l'Odissea de Nolan, que encara omple sales.
I moment ara per fer una ullada també a algunes de les propostes, en aquest cas musicals, que ens esperen per aquest cap de setmana.
I vi morir, i vi nacer, i vi partir, i vi volver, murió el deseo. Murió la piel, me muero luego de tanto hacer.
I començam avui mateix a Maó, es claustre, on Queralt Lahoz, una de les veus més poderoses i singulars de l'escena musical actual, presentarà 9.30 PM. És el seu darrer treball, una travessia autobiogràfica que té com a inici l'hora exacta que va néixer. És un artista que ha trepitjat l'escenari maonès en nombroses ocasions i que té en el públic d'Esclaustre part de la seva família d'amistats. Tot plegat farà que la de nit sigui una veritable ocasió imperdible. Això serà avui a Maó, demà a Eivissa, Vila celebra Sant Ciria, qui ho fa amb un enorme ventall de propostes, entre les quals hem triat aquesta, el concert a la plaça de la Catedral de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa. Dirigirà Stefano Serra a partir de les 10 i el programa destaca, entre moltes altres, Suspiros d'Espanya i aquest inoblidable Amparito Roca. I acabam a Mallorca, concretament a l'aparcament del Camp Municipal d'Esports de Campos, on avui vespre, a partir de les 11, recalarà la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra. Una gira especial, plena dels grans èxits d'aquesta formació catalana, i que és important perquè, a més, és l'únic concert previst a Mallorca d'aquesta gira històrica.
Bé, tancam una setmana amb moltes propostes culturals per aquest cap de setmana, justament, que comencen avui. També una setmana que, a nivell informatiu, està marcada de nou per la situació a Ceuta, després de l'arribada multitudinària de migrants la setmana passada. També per les conseqüències de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 i la nova protesta convocada per aquest dissabte a Solla. I amb les festes d'aquesta època de l'any, com els moros i cristians de Pollença i en la cultura, la cloenda de l'Atlàntida Film Fest. Escolta'm els sons de la setmana.
¡Viva España!
¡Viva España! ¡Viva España!
¡Hola, Maraca! ¡Viva
España! ¡Viva España! ¡Viva España!
¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy mal.
¿Cuántas horas llevas en el mar?
Más de cuatro horas.
40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje, donde las personas migrantes son moneda de cambio.
Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó. Ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano.
El president del govern d'Espanya fa manco una setmana manegava les dades. Me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant.
Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides.
Fem una crida a la massivitat i a una assistència massiva a Solla, que crec que així serà.
La lluita és una cosa que està bé perquè hem de lluitar per nostre poble, però no ens hem d'oblidar que en part de negocis d'aquí a Solla vivim del turisme.
Mare de l'altre d'altre!
Ho he de disfrutar.
Hola,
patrona, que tu sou un segon any. Sempre hem anat a un esquí, però enguany...
L'any passat vam passar molt de calor i vam dir, enguany crec que ja no toca.
I un temps quan era una dona mates de
cara... Yo solo espero, en nombre de todos aquellos que hacemos posible Atlántida, que después de estos 10 días habitando este continente perdido en esta isla conocida, salgamos un poquito menos cínicos y un poquito más empáticos. Creo que con eso nos daríamos por satisfechos de este viaje.
24 cans de vol manava l'amo només entre eivissons i llebrers.
I són les 9 del matí. Repassam les notícies més destacades d'aquest divendres, dia en què vos informam d'un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència varen rescatar 19 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
Ahir també es varen interceptar dues barques més al sud de Formentera amb 37 ocupants en total. A més, poc abans de les 9:30 del vespre, es va interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc. En total, durant tot dijous es varen localitzar 7 embarcacions amb més de 100 ocupants i amb aquestes, des de que ha començat l'any, prop de 4.100 migrants han arribat a les costes de les illes de manera irregular.
I quan l'acollida de menors migrants no acompanyats torna a estar al centre del debat públic i polític arran de la crisi migratòria a Ceuta, el president de la comunitat autònoma ha dit a Palma que no demanarà a les Balears que les Balears es facin càrrec dels al·lots que varen entrar a territori espanyol la setmana passada.
Ho ha dit després de reunir-se amb la presidenta del govern, Marga